l'atzar del calendari ha gravat el 1968 amb el foc de la revolució i el desig del canvi. París, Mèxic, l'Argentina, els Estats Units, el Japó, Indonèsia, Itàlia van viure a finals dels 60 moviments sísmics en la cultura i en la societat que ens van deixar en herència bona part del nostre món. Uns moviments que tenen correlats diversos en les consignes, en la filosofia, en les llambordes i en la literatura. Was it like this? Was video? Avui a Ciutat Maragda volem invocar la memòria del 68, de París singularment, però també de tots els carrers i totes les revolucions que van somiar un altre món ara fa 50 anys. En parlarem amb el periodista Ramon González Ferriz, que acaba de publicar un assaig sobre aquella època, amb el fotògraf Marcelo Brodsky i, com sempre, amb la Maria Boigues i el Jordi Puntí. Avui, amb la imaginació, com no, el poder, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I obrim aquest 2018 amb un any de commemoracions en molts àmbits. L'altre dia, al Bicentenari, també en parlàvem de Frankenstein, però potser a França hi ha un focus especial. De fet, oficialment, l'Elisi està debatent el què i el com, no? S'ha de celebrar aquest any perquè, i amb quina intensitat, el 4 d'octubre, per exemple, farà 60 anys de la Cinquena República, el 10 de desembre, 70 dels drets humans, l'11 de novembre, el final de la Primera Guerra Mundial, i el mes de maig, per descomptat, amb llums i ombres, aquest record.
Je repère en passant Hugo dans la Sorbonne et l'odeur d'eau de vie de la vieille bonbonne. Aux lisières du soir, mi-manne, mi-mendiant, je plonge vers un pont où penche un étudiant. Mais, Paris, mais, Paris.
Més de maig a París, maig del 68. Saludem en aquest moment el Ramon González Ferriz, el periodista i l'editor des de la delegació de Catalunya Ràdio a Madrid. Què tal? Benvingut.
Moltes gràcies, com esteu?
I autor de la crònica 1968, El nacimiento de un mundo nuevo, editat per Debate, aquest llibre. I un any, Ramon, ara ho dèiem, l'any 68, no només a París, un any tumultuós.
Un any molt, molt complicat, no només a París. A vegades tendim a pensar que el 68 és una cosa que va passar a maig a París, i en realitat el que va passar a París és relativament poc important i relativament frívol comparat amb el que va passar a llocs com Mèxic o Txecoslovàquia o com Estats Units.
A més, amb revoltes universitàries, tu expliques el llibre arreu. França hi ha ocupa un gruix important del 1968, però també Mèxic, Japó, els Estats Units, l'Argentina, és a dir, que la cosa és llarga.
La cosa és llarga, sí. De fet, van coincidir en sistemes polítics profundament diferents, com les democràcies franceses, italiana o alemanya, o la dictadura espanyola o la dictadura comunista a Txecoslovàquia o un sistema estrany a Mèxic. Va coincidir que en llocs molt diferents molts joves van sentir el mateix. Era una mena de globalització del desencant, de globalització del rebuig al món existent, al gran consens que havia sorgit després de la Segona Guerra Mundial, i va ser una cosa global, unida en bona mesura per el rebuig a la Guerra de Vietnam, que va ser potser el fet més aglutinador de tots aquests moviments. Però sí, jo crec que el més destacat del 68 és que en llocs molt diferents, profundament diferents, va succeir coses molt semblants.
Per què en el cas de França, Ramon, n'hem fet gairebé una icona?
Mira, jo crec que per tres raons. La primera és que perquè, de fet, va ser important, no podem negar que va ser important el que va passar a França durant un mes i mig aproximadament, a maig i fins a mitjans de juny. La segona és pel gran talent exportador francès. Saben exportar cultura, saben fer-ho molt bé. I després també perquè crec que els intel·lectuals espanyols i també els catalans que van ser contemporanis del 68 eren molt afrancesats. Potser la meva generació ara està molt més influïda pel que passa als Estats Units o Gran Bretanya, però eren intel·lectuals molt, molt influïts pel que passava a França, que parlaven francès i que després, de fet, fins i tot alguns partits polítics que van sorgir a Catalunya, singularment, però també a la resta d'Espanya, estaven influïts pel 68, no? Com Bandera Roja, per exemple.
hi ha també diferents consideracions i opinions, perquè això el maig francès també n'ha donat moltíssima. Per exemple, considera que va ser un fracàs polític, però una victòria cultural.
Sí, jo crec que aquest és més o menys el consens que tenim. Fracàs polític en el sentit que tots els governs que durant el 68 van veure com eren posats en qüestió per estudiants, doncs simplement es van mantenir, no va caure cap govern i molt menys no va caure el capitalisme, i en el cas de Txecoslovàquia no va caure el comunisme, és a dir, que els governs i els règims van demostrar ser molt més forts del que potser es podia pensar. Però al mateix temps el 68 ha tingut una enorme influència cultural, no només en qüestions, diguem-ne, morals, no? En qüestions sexuals singularment, o en qüestions com la utilització de drogues o una nova idea de família, sinó també en cultura en el sentit potser més fora de la paraula, no? En la cultura pop que als anys 60 estava sorgint com a manera de contracultura, al final s'ha convertit en la cultura dominant, no? I el mateix es pot dir, jo crec, que molts moviments, per exemple, literaris, no? A Mèxic era molt important la literatura del boom llatinoamericà, que era vista com una forma revolucionària, moltes vegades unida a la revolució cubana, i ara és pur establishment, no? És a dir, el que el 68 és rebel, amb el temps es converteix en establishment i en normalitat.
Potser hi ha alguna excepció, o si més no, i per rescatar i per invocar també una figura polèmica que surt, déu-n'hi-do com surt en el teu llibre, una de les veus de la revolta.
L'administració ha decidit de declarar hors la loi ceux qui sont dans la Sorbonne, donc ils occupent la Sorbonne. Politiquement, ils font exactement savoir ce que maintenant nous allons faire, car la situation est nouvelle.
Daniel, com m'han dit, que té moltes pàgines, eh? I és una font primera, vaja, per explicar el 68.
Sí, és que és un cas molt... Més allà del seu protagonisme durant els fets de maig, és un cas que il·lustra molt bé el que va passar al 68. Com m'han dit, és fill de jueus alemanys exiliats durant el nazisme que es refugien a França. França és envaïda pel nazisme. Tenen problemes i van desplaçant-se cada cop més al sud per fugir del nazisme, i després, com ben dit, es converteix en un emblema del maig francès en bona mesura perquè és una apàtrida, no? Per raons legals no és ni alemany ni francès, i per això pot ser expulsat pel govern de De Gaulle de França a Alemanya en un error de càlcul brutal del govern de De Gaulle, que no se n'adona que expulsar a un jueu a Alemanya és d'un simbolisme atroç, no? És un simbolisme que més reforça la idea de molts joves de francesos del 68, de que al final, en una cosa que potser vista amb el temps és la més criticable o la més frívola, estan convençuts que el nazisme continua, estan convençuts de que De Gaulle al final no és tan diferent de Hitler, i de que, per exemple, la policia antidisturbis francesa no és tan diferent de les SS, no? Aleshores, sí, com ben dit, és un emblema, però també és un emblema de que el conflicte del 68 és un conflicte europeu, no és només un conflicte francès. S'ha de llegir com un conflicte que afecta Itàlia, profundament a Itàlia, profundament a Alemanya, i d'una manera menys profunda, però sens dubte existent, a Espanya, no? I com ben dit, sí, d'alguna manera és l'emblema que el 68 és un fenomen no només global, sinó profundament europeu.
Ara has citat el cas d'Espanya, Ramon, i recordem què passava, per exemple, a Madrid.
Otra de esas canciones lleva como título 18 de mayo en la villa. 18 de mayo del 68 se hizo un recital en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas en Madrid, y fue un recital emocionante, con lo que la prensa allá decía incidentes después del recital del cantante Raimón, es decir, manifestaciones en la calle. Fue emocionante y yo lo traduje así.
Y la ciudad era joven aquel 18 de mayo. Sí, la ciudad era joven aquel 18 de mayo que no oblidaré mai.
Perquè el cantant Raimon, vaja, va tenir un paper en aquest concert històric. També cal recordar que de suport als estudiants i a la revolta.
Sí, sí. De fet, el problema dels estudiants universitaris a Espanya venia de lluny, no? Des de mitjans dels anys 50 el règim franquista es podria dir que havia perdut la universitat i que els estudiants estaven en una mena de revolta, potser de baixa intensitat, però constant, no? un parell d'anys abans a Barcelona s'havia produït la caputxinada, no? Que de fet tenia molt a veure amb el que estava passant en el món universitari europeu. I el 68, el 18 de maig, com explicava el propi Raimon, es produeix aquest concert a la Facultat d'Econòmiques i Polítiques de la Universitat Complutense de Madrid, i és molt sorprenent. A mi, de fet, escrivint el llibre potser és el que més em va sorprendre, no? El fet que és cert que el 68 a Espanya és de baixa intensitat, no és comparable al que passa a França o als Estats Units, per descomptat, o a Mèxic, però sí que sobta molt, no?, veure que com a l'Espanya franquista, dictatorial, aquell dia la facultat madrilenya, no només, per exemple, es repartien pamflets amb la traducció de les lletres del Raimon al català i al castellà perquè es veiés com una unió dels pobles espanyols, sinó veure gent amb fotos de Mao o del Che a l'Espanya franquista. A mi em va sorprendre molt. I, de fet, sí, efectivament, després del concert va haver-hi manifestacions pel carrer Princesa. Els policies van repartir molt, i això es produïa en un context històric on les coses estaven començant a canviar, no? El Partit Comunista Espanyol era una oposició molt forta, però que començava a ser una oposició amb voluntat democràtica i no pas amb una voluntat de reproduir les dictadures del proletariat de l'Europa de l'Est, que en aquell moment ja es veia que no estaven funcionant, ni molt menys com s'havia somiat mig segle abans. I, de fet, el sorprenent no es pot negar, evidentment, és indiscutible que Espanya era una dictadura espantosa, això no pretenc matisar-ho ni molt menys, però sí és cert, no?, que sociològicament Espanya s'assemblava a Europa una mica més del que a vegades pensem. Chacun de vous est concerné,
même si vous avez faim de croire qu'il ne se passe rien. 50 anys més tard, val la pena també, i és interessant mirar de reconstruir aquest context, no?, com estem fent avui, entre altres coses perquè a vegades veus, i fins i tot les noves generacions, samarretes estampades, encara ara, que diuen coses com prohibit prohibir, o la idea de les llambordes, que sota hi ha el mar, i fa gairebé llàstima pensar que en alguns casos hagi quedat com una col·lecció d'eslògans gairebé publicitaris, no?
Sí, per un cantó és indiscutible el que dius, no? S'ha convertit en un fetitx cultural, en un fetitx ideològic una mica frívol. Bé, no passa res, la història es frivolitza tota l'estona i tampoc cal dramatitzar, però sí que és cert, o almenys és el que jo intentava explicar al llibre, és que el 68, més enllà de la frivolitat d'uns joves benestants, pròspers, de classe mitjana, com eren els estudiants francesos, va ser un any molt dramàtic, profundament dramàtic, i amb moltes conseqüències que duren fins ara, no? A vegades tendim a oblidar-ho, però el 68 és l'any on molts joves revolucionaris s'adonen que sense violència no pots fer la revolució, i és l'any en què ETA mata per primera vegada a Espanya, però també és l'any en què els Panteres Negres als Estats Units decideixen passar la violència perquè creuen que amb les tàctiques de Martin Luther King pacífiques, per cert, Martin Luther King és assassinat a l'abril del 68, amb les tàctiques pacífiques del moviment dels drets civils no faràs una revolució. I a Alemanya es crea l'embrió del que serà la fracció de l'exèrcit roig, o també anomenat Bader-Meinhof. I a Itàlia es creen al cap d'un parell d'anys, per part de joves frustrats perquè el 68 no s'ha produït una revolució, es crea les Brigades Roges. I a Japó també es crea una fracció de l'exèrcit roig. És a dir que, sí, el 68 és frivolitat, és sexe, és diversió, és hedonisme, és hippies, és droga, és música rock, però també és un any profundament dramàtic en termes polítics que marca, jo crec que amb una impronta molt forta el següent 50 anys.
Ramon, compartint aquest record del 68, et saluden la Maria Buigas i el Jordi Puntí també, què tal?
Hola,
què tal?
Com esteu?
Com
què
estàs?
Tal?
Bé, molt bé, escoltant-vos, em venia al cap una cosa, quan feies aquest mapa, diguem-ne, de les diferents faccions violentes que hi ha hagut al llarg d'Europa i tot això, estava pensant en Bandera Roja aquí.
Sí.
I fins a quin punt Bandera Roja hi havia una connexió, tot i que no va ser, jo crec que no van ser violents.
No van
en cap
ser,
moment,
no,
però no. Fins a quin punt hi va haver una connexió en aquells anys amb aquests altres moviments, I fins a quin punt també avui, perquè molta de la gent que va formar part de Bandera Roja, avui la veiem instal·lada en llocs de poder,
sí,
tant a Catalunya com a Espanya.
Sí, sí, sí.
Fins a quin punt aquells que van fer la revolució a França, a Alemanya, a Itàlia, són avui també en llocs de poder? És a dir, el que m'interessa de fons és si l'estructura sociopolítica d'Espanya va permetre a partir de la democràcia de transició un canvi de paradigma, o era una cosa que es portava des d'abans?
Mira, responent a les dues parts del que comentes, aquests moviments en part eren moviments d'esquerres oposats al comunisme. Eren moviments d'esquerra que veien amb molt recel simètric, per dir-ho així, tant el comunisme soviètic com el capitalisme, i veien amb un profund recel el Partit Comunista, els partits comunistes, l'espanyol, el francès, l'italià, perquè s'estaven adonant que aquests partits comunistes s'estaven tornant reformistes, s'estaven tornant partits que, bé, negociaven amb la patronal, negociaven amb els governs, aconseguien millores de salaris, aconseguien més vacances, com va passar el cas francès de juny del 68. Aleshores veia molt recel, ells se sentien molt més revolucionaris, se sentien molt més a prop de la revolució cubana o de la revolució maoista, i també cal dir-ho, els partits comunistes els detestaven, els semblaven uns nens de classe mitjana que no entenien res del que era en realitat la classe obrera o la lluita per la millora de les condicions de les classes baixes. I segurament en aquest cas els comunistes tenien raó. Dit això, el que dius és evidentment cert. Són revolucions que comencen des del trotskisme, des del maoisme, des de l'anarquisme, però al final el llegat és molt liberal. És un llegat profundament liberal, no només en les idees, en idees que aleshores semblaven molt d'esquerres i ara no ho semblen gaire, com era l'emancipació de l'individu respecte a l'Estat, fins i tot la destrucció de l'Estat. Són revoltes que volen destruir l'Estat, que creuen que l'Estat mai pot estar del costat de les classes treballadores, sinó que més aviat és una conxorxa burgesa, l'Estat tal com existeix, i que volen destruir-lo. Però no només en una qüestió ideològica, també en l'evolució personal de moltes persones. I és cert, l'establishment intel·lectual i polític francès, espanyol, no sabria dir-te si l'italià, és més discutible, però també l'alemany ha estat poblat per gent que el 68 volien acabar amb l'Estat, no? El Joschka Fischer, que va jugar una miqueta amb la violència en el 68 alemany, va acabar de ministre d'Afers Exteriors alemany, ja és un gran defensor de l'ordre liberal. El Daniel Cohn-Bendit és un home ara proper a Macron, o que almenys sent que Macron pot ser bo per França, no? I en el cas català i espanyol passa exactament el mateix, no? Molta gent sortia a Bandera Roja, no només acabava al Partit Popular, com va ser el cas d'alguna ministra, no? Sinó que també jo crec que l'establishment intel·lectual català també ve d'aquesta esquerra que considerava que l'esquerra comunista era tíbia i que se sentia molt més revolucionària, i al final han acabat sent intel·lectuals de l'establishment liberal perfectes. No em sembla malament, vull dir, tampoc ho critico molt, també crec que les biografies són així, però sí, és un fet que els revolucionaris d'aleshores són establishment.
El Cohn-Bendit va arribar a ser parlamentari europeu?
Sí, va tenir càrrecs polítics a Alemanya i després va ser parlamentari europeu fins fa una o dues legislatures, sí.
Mm-hmm. Pels Verds.
Sí, pels Verds. De fet, és molt interessant, perquè els Verds els funden els joves estudiants alemanys sortits del sindicat socialista, funden els Verds a finals dels anys 70. És a dir, ara que les revoltes s'han institucionalitzat molt ràpid, aleshores van trigar 10 anys a Alemanya a institucionalitzar-se, i els Verds són un invent ideològic molt interessant, no? Perquè és ja una esquerra liberal, diguéssim, és una esquerra que ja se n'adona que el comunisme no funciona, que assumeix idees antinuclears i ecologistes, i que al final acaba derivant en això, en una esquerra moderna, liberal, oberta, capitalista, però que manté encara un cert esperit de revolta, i que acaba integrat en el govern socialdemòcrata de l'Schröder, amb el Joschka Fischer de ministre d'Assumptes Exteriors.
Jo volia preguntar-te, Ramon, una cosa simple, que
sí.
És... Què va canviar maig del 68, realment?
Jo crec que sí que canvia coses. Jo crec que el món sortit dels pactes posteriors a la Segona Guerra Mundial, en molts sentits, era un món molt pròsper. va aconseguir... Vaja, jo sóc un fruit, diguéssim, generacional d'allò, no? I, és a dir, la generació de grans classes mitjanes, la generació de gent que passa del món rural al món urbà i s'integra, si no a la classe mitjana, almenys a una classe obrera amb bons ingressos, és l'època on es crea un món mediàtic semblant al que tenim actualment, la televisió es converteix en un element omnipresent a totes les cases, i aleshores el 60, durant tota la dècada, però el 68 n'és l'emblema, el que passa és que aquest món que sembla pròsper, que sembla inclusiu, i que de fet és les dues coses, es crea una tensió cultural brutal. Els fills d'aquesta generació, la gent nascuda a partir de l'any 45, després de la Segona Guerra Mundial, diu molt bé, aquest món europeu és molt pròsper, però no només és profundament avorrit, sinó que en realitat no ha trencat amb el món anterior. En realitat continua sent un món antiquat, un món militaritzat, un món, que sempre ho recordo perquè és anecdòtic, però és important, el 1968 a França governa De Gaulle, que va néixer el 1890. I és molt il·lustratiu, no? És un home del segle XIX governant a l'època de la televisió i dels Beatles. Aleshores, jo crec que el que canvia és que hi ha una mena d'ajornamento moral, una mena de posada al dia dels costums, no? Als 60 es generalitza la píndola anticonceptiva, que té una enorme importància en la visió moral i familiar que es produeix després. El pop es converteix en la cultura majoritària per si mateixa. Es produeix una... El feminisme és important. El moviment de maig del 68, el 68 general, és molt masclista, i el masclisme d'aquest moviment genera un augment del feminisme que continua sent minoritari, però que és important i que crec que té una enorme influència fins i tot a les discussions que tenim sobre el feminisme actualment. De manera que sé que no és un resultat clar, però al mateix temps tot continua igual i al mateix temps tot canvia.
Em fas pensar amb això de la pastilla, en un passatge d'una novel·la molt violentament anti-maig del 68, que són les partícules elementals del Houellebecq, que es va publicar 30 anys després del maig del 68 i que té un paràgraf que diu... El 14 de desembre del 67, l'Assemblea Nacional adoptava en primera lectura la llei Neuwirth sobre la legislació de la contracepció. Si bé encara no reemborsada per la Seguretat Social, la pastilla es vendria lliurement a les farmàcies. Aquest moment es remunta l'accés, per franges considerables de la població, a l'alliberament sexual, abans reservat als quadres superiors, a les professions liberals i als artistes, i també a segons quins caps de petites i mitjanes empreses. La constatació és picant. Aquest alliberament sexual ha estat presentat com un somni comunitari, quan en realitat es tracta d'un nou esglaó en la puixança històrica de l'individualisme. Com indica la vella paraula menage, la parella i la família representaven el darrer illot de comunisme primitiu en el si de la societat liberal. L'alliberament sexual va tenir com a conseqüència la destrucció d'aquestes comunitats intermèdies, les darreres que separaven l'individu del mercat. Què et sembla?
Em sembla que, malgrat tenir un toc reaccionari que molesta una mica, és un retrat bastant precís del que va ser. El 68 és la il·lustració més... Vaja, la història explica aquesta lliçó constantment, però el 68 és potser la lliçó més recent de que compta amb el que fas, perquè probablement les conseqüències seran les contràries de les que tu tenies previstes. I el 68, que pretén ser un moviment de comunitarització, un moviment de rebuig a un estat liberal, però que en el fons era molt menys liberal que la societat actual, acaba convertint-se en un reforç absolut dels principis individualistes, com diu el Houellebecq. Per un cantó això, però després també està una qüestió que és important, que és la reacció contra el 68, el que crea és el neoconservadorisme anglosaxó és en bona mesura un rebuig interessant per part de gent d'esquerres. Els neoconservadors eren gent d'esquerres originalment, també trotskistes, antisoviètics, gent que s'espanta pels anys 60, gent d'esquerres que creuen l'esquerra de veritat, però que no creuen el desordre, que no creuen en una cultura pop estudiantil mercantilitzada, sinó que ve d'uns orígens obrers i que creu que l'esquerra ha pres el camí absolutament equivocat. I el neoconservadorisme és el gran ressorgiment de la dreta després de dècades de keynesianisme econòmic i de progressisme cultural, i també és un fruit d'això. Per tant, sí, sí, jo crec que és molt important veure... Ja dic, jo crec que el Houellebecq a vegades exagera, però sí que...
No,
sí,
això i tant.
Sí, sí. Però sí, 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 em sembla que aquesta lectura del 68 és adequada. El que era una revolució o una revolta d'esquerres acaba consolidant l'individualisme liberal, sens dubte.
Jo recordava un article, quan va fer 40 anys del maig del 68, recordava un article de Zizek al Le Monde, i l'he anat a buscar aquests dies. I me l'he tornat a llegir i és... té a veure amb això que esteu explicant i que esteu dient. Zizek acaba amb la seva retòrica de comunista convençut en un temps on els comunistes convençuts, diguem-ne, són com... o viuen al paradís o viuen, diguem-ne, en la inòpia, no? I acaba fent una associació molt interessant, que és que diu, d'acord, el maig del 68 ens va donar més autonomia a l'hora de treball, ens va donar una certa presència individual en els llocs de treball, però això ha acabat derivant en els autònoms. I els autònoms, avui dia, diguem, el capitalisme simplement el que ha fet reconduir-ho, no? I portar-te cap a aquesta mena de sensació de llibertat, que és ser un autònom, però que en realitat acabes treballant més, acabes pagant molts diners a l'Estat, i al final de mes probablement el teu sou és menor, no? Diguem-ne, la llibertat, o sigui, sí que ha aconseguit aquest capitalisme és crear-te una sensació de llibertat que no és real, tampoc, no?
Sí, jo crec que el llibre, jo intento ser el més objectiu possible, intento no prendre gaire partit, encara que inevitablement ho acabes fent. Jo crec que el 68 ens ha portat més coses bones que dolentes, eh? És a dir, jo crec que hi ha moltes coses criticables, hi ha molta frivolitat, i efectivament aquesta crítica del Zizek, deia abans que el Houellebecq tendeix a exagerar, jo crec que el Zizek també tendeix a exagerar. Jo crec que el 68 ens ha portat més coses bones que dolentes. És aquesta llibertat una il·lusió de llibertat? Bé, sí, d'acord, en podem parlar. Jo sóc autònom i experimento aquesta il·lusió de llibertat de dilluns a diumenge.
Exactament.
Però de totes maneres jo crec que la llibertat del 68, el que crec que a vegades, sí, Espanya, perquè evidentment Espanya era una dictadura, però fins i tot països com França o com Estats Units o Alemanya eren democràcies, però eren molt rígides moralment, eh? És a dir, institucionalment s'assemblaven a les democràcies actuals, però eren llocs molt més rígids, eren llocs on l'individu estava molt més sotmès a la comunitat. Aleshores, entenc els perills que adverteix el Zizek, i crec que en part són certs, però crec que aquesta llibertat, que a vegades critiquem per neoliberal o per fantasiosa o per autodestructiva, d'acord, té moltes coses negatives, però jo crec que és millor. I en aquest sentit, el 68 té moltes coses frívoles i té moltes coses fins i tot odioses. La concepció de la llibertat que tenien a vegades aquests estudiants era d'una ingenuïtat i d'una frivolitat absoluta. Però jo crec que com a hereus d'aquesta generació crec que n'hem sortit guanyant. No dic que no hi hagi efectes negatius, que n'hi ha moltíssims, però crec que n'hem sortit guanyant. Jo prefereixo un món una mica més frívol que no pas un món tan rígid, encara que la frivolitat també té problemes, sens dubte.
Mm-hmm. Però em pregunto, això que dius i abans l'esmena al naixement dels grups revolucionaris violents a Europa, mm-hmm, que són contemporanis, si no hi ha una frontera social, simplement. És a dir, penso en aquell vers de Pasolini, no recordo quin dels seus llibres, que pensa justament en les revoltes estudiantils, sí, i diu que ell estarà sempre del cantó del policia, perquè el policia, sí, és el fill del poble.
Aprofito, sí, perquè tinc la pàgina 94 del teu, sí, llibre, Ramon Oberta, amb el poema de Pasolini, i un poema molt dur, que jo desconeixia.
És una meravella.
Ahora los periodistas de todo el mundo, incluidos los de las televisiones, os lamen, como aún se dice el lenguaje goliárdico, el culo. Yo no, queridos, tenéis cara de niños de papá. I segueix, amb un to duríssim. Eh?
És una barbaritat, aquest poema, i és una barbaritat que Pasolini tampoc era un comunista normal, tampoc ens pensem que Pasolini era un comunista ortodox, però és que el gran trencament del 68, i jo crec que és, juntament amb el tema de la violència, crec que és el tema central del llibre, és el trencament entre les esquerres intel·lectuals i les esquerres obreres. Mm. Estic simplificant molt, és molt més sofisticat que això, però es produeix un trencament brutal entre la gent universitària amb idees d'esquerra molt complexes. Recordem que els llibres que llegeix aquesta gent són els llibres del Guy Debord, del Marcuse, del Vanu Agem, llibres que directament, i no ho dic amb mala idea, cap obrer pot entendre. Són llibres d'una sofisticació intel·lectual que jo crec que fins i tot nosaltres tenim problemes seriosos per entendre'ls, no?
Hauríem de fer tot un programa per parlar del situacionisme.
Sí, va, clar, el situacionisme és una cosa, una complexitat absoluta, i pretenen fer la revolució amb un llenguatge sofisticat, amb reflexions marxistes, amb elements de l'escola de Frankfurt, amb elements freudians, i una esquerra obrera que es va tornant paulatinament realista. Escolta, l'invent soviètic no ha sortit bé, el millor que podem aspirar és a través dels sindicats i d'un partit comunista fort a negociar millores de salaris, més vacances... I la història del 68 és la història, que el poema del Pasolini n'és l'expressió més brutal, no? Però és del trencament entre dues esquerres, que jo crec que és un... Ara mateix ho estem discutint a Espanya, no? Mm. Escolta, aquesta nova esquerra... Podemita, o dels comuns, o de la CUP, és una esquerra, perdoneu per la frivolització, pija, intel·lectual, que en el fons no entén les classes baixes perquè prové de les classes mitjanes, o en realitat sí que és un moviment que pot unificar l'esquerra. És una discussió molt, molt semblant a la del 68. Els temps han canviat molt, però aquesta discussió és la central que tenim ara a l'esquerra, no? I crec que és molt semblant.
I també en la inventiva i en els eslògans, t'he de dir. Hi ha bastants trets comuns, no?, entre el moviment 15M i ara recentment, també... Sí, aquesta esquerra que d'alguna manera defensa l'inventiva i el pacifisme com a armes,
sí.
I que no deixa, a mi no deixa de recordar-me justament aquesta altra del 68, que com bé deia el Jordi Putí, acaba simplement ocupant els llocs de poder quan té l'edat d'ocupar-los i s'ha acabat.
És que, per exemple, el lema "els carrers seran sempre nostres" podria ser perfectament del 68.
Sí, sí, absolutament.
És molt bonic, d'altra banda. És
bonic i al mateix temps és ingenu, no? Vull dir, els carrers sempre estan en disputa de qui són els carrers, no? Sí, crec que tens molta raó. El 68 i l'esquerra actual s'assemblen molt, però hi ha una gran diferència que crec que és important recordar. El 68 eren anys de prosperitat, i eren anys on molta gent s'estava sumant a la classe mitjana. Els que som fills de la immigració andalusa a Catalunya ho tenim molt clar, i és un moviment que es produeix a tota Europa, no? Fins i tot als Estats Units també es produeix una gran migració del sud cap al nord i una gran fase de creació de classes mitjanes. El 15M, encara que s'assembli tant, és el contrari. Sí. Si el 68 és la revolta de les noves classes mitjanes, el 15M és la revolta de gent que se sent expulsada de les classes mitjanes. I és una enorme diferència. Però al mateix temps, malgrat aquesta gran diferència, és cert. Crec que s'assemblen molt. Crec que l'esquerra actual ha adoptat molts lemes semblants als del 68, moltes tàctiques semblants, que la ideologia... Jo, ara molta gent més jove que jo, però també de la meva edat, està discutint molt l'escola de Frankfurt, està discutint molt el feminisme, està discutint molt la natura de la jerarquia i del treball, i són les mateixes discussions que es tenien aleshores. Si aquesta gent acabarà formant part de l'establishment, ja us dic ara que sí, i molt. No en tinc cap mena de dubte, i de fet em sembla bé, eh? A mi em sembla bé que s'institucionalitzin les revoltes. Em sembla que està bé, que forma part de la vida democràtica. Però sí, estic d'acord que malgrat que la situació econòmica sigui completament diferent i la situació sociològica sigui completament diferent, s'assembla molt. Quartier latin, quartier latin,
quartier latin. Hi ha també un consens per també traslladar-ho a l'àmbit de la literatura i el pensament, a situar el maig del 68 com la consolidació, ara que parlàvem d'això, institucional, de l'estructuralisme, no? Ens han sortit alguns noms i recordo la frase provocativa de Lacan dient "són les estructures les que han baixat al carrer". I una figura que també val la pena de recordar o de reivindicar, que és Roland Barthes, no? El professor també per aquells anys en actiu i en el moviment de revistes que va ser tan important a França, i l'any 68, que també ara en farà 50, va publicar un cèlebre article en la teoria literària, La mort de l'autor, que és on reivindica el paper, de manera molt virulenta, el paper del lector lliure a l'hora d'obrir i tancar el procés de significació d'un text literari, no? I jo diria que en algunes de les coses, fora de context, diguem-ne, és dels pensadors que potser avui encara podem recuperar-ne alguna cosa vigent. No s'ha quedat només en el 68.
Respecte al 68, però també respecte als intel·lectuals d'aquella època, singularment francesos, tinc una gran ambivalència. Això...
Digues.
No, és que... Ostres, vosaltres llegiu encara els autors d'aquella època francesos i us sembla que és evident que eren extremadament intel·ligents, és evident que a Foucault hi ha un munt de coses que podem aprendre, és evident que Barthes és un escriptor finíssim, però vosaltres creieu que el seu llegat és vigent? Creieu que són escriptors que s'han mantingut més enllà de les modes acadèmiques? És un dubte, de veritat, no ho estic afirmant, sí. Però sí, és un dubte. Jo, a vegades, ara rellegint Sartre, rellegint... Penso, ostres, aquesta gent va ser un fenomen purament conjuntural o realment mantenen interès?
Home, Sartre, el teatre anterior, ja diria que s'hi juguen batalles que encara són vigents. Però també tinc el dubte de si els grans intel·lectuals de l'època són bàsicament un cercle molt delicat, brillantíssim, tot el que vulguis, però a mi personalment Roland Barthes que sigui vigent avui dia em costa molt.
Jo deia això tenint endavant un llibre, potser un dels més coneguts, a l'anàlisi cultural contemporània, com és Mitologies, que per
cert, és extraordinari.
Va reeditar aquí Àtic dels Llibres, en pròleg de Xavier Antich, i és un dels casos, a mi em sembla, que fins i tot com a format i com a estructura és traslladable. Ara bé, la part de postestructuralisme, la part que ara citàvem, els 50 anys de la mort de l'autor, que era, com tantes teories literàries virulentes en el seu moment necessària, aquesta actitud ha estat superada, efectivament.
Hi ha un element important, que és que Barthes va morir el 81. Va morir molt jove. És a dir, no sabem quin recorregut hauria pogut fer. Jo el comparo amb un... diguem-ne, per exemple, el llibre de mitologies m'interessa, l'SZ m'interessa, perquè crec que el que fan és acostar aquell discurs elitista a un discurs més popular, de cultura popular. I que, de fet, el periodisme, no la literatura, sinó més el periodisme de després, l'articulisme, n'ha begut molt. I, diguem-ne, hi ha obert camins. El comparo molt amb Umberto Eco. Umberto Eco és un autor que comença a la mateixa època, que escriu el Diari Mínim el 63, que és el mateix tipus de literatura. Umberto Eco és un semiòleg, i veiem el recorregut que va fer després, acabant escrivint El nom de la rosa, sense deixar mai un rerefons o un background, si tu vols, de cultural important, però al mateix temps plegant-se als elements comercials, no? Per tant, jo crec que també és molt diferent ser francès que ser italià i a la conjuntura d'on venia Barthes i d'on venia Umberto Eco. Però crec que sí que hi va haver una evolució, diguem-ne, fins i tot podríem dir-ne una aplicació pràctica d'aquelles idees. I aleshores jo Barthes me'l miro una mica així. Quan intento llegir-lo avui, és veritat que tota la part teòrica m'interessa bastant poc, diguem-ne, si no és per fer volar coloms, que pot tenir la seva gràcia. Però en canvi, com a aplicació pràctica, sobretot les mitologies, crec que encara tenen un sentit, no? O sigui, que l'any 57 et parlessin del Citroën, sí, diguem-ne, sí, intentessin fer un discurs cultural al voltant d'un cotxe, doncs podia tenir la seva gràcia.
Clar, recordem que com a petits articles entre el 54 i el 56...
És com quan això, aquí tenies Vázquez Montalbán, que deia jo miro la tele, no? I li sortia la Maria Aurelia Capmany dient-li, la tele, si no se n'ha de tenir de tele, no? Bueno, escolta, depèn de com te la miris, no?
El que passa és que, sí, Barthes se li reconeix això, la semiòtica, la semiologia en general, vull dir que l'època en què érem estudiants, d'altra banda, era el credo.
Sí, sí, el Sebastià Serrano...
Te l'havies d'empassar, sisplau, per força. Quan tu llegeixes els articles de l'Albert Londres, escrits en els anys 10, no havia necessitat cap Roland Barthes per fer una anàlisi de la colonització de Congo per França a través dels objectes.
Sí, però això no invalida el Roland Barthes, Maria.
No l'invalida, però vull dir que sí que invalida el fet que aporti. Ja ho feia la literatura francesa i molt abans d'ell. Però
sí,
molt.
Però no ho invalida.
No ho invalida, però aleshores què aporta? Què modifica?
Bueno, aporta que arriba més gent, jo crec.
Tu creus o arriba més estudiants universitaris i continuem en aquest bucle infernal del maig del 68, que és que el que passa a la vida estudiantil es considera que passa a la societat. I no passa a la societat.
Ja, no sé.
En tot cas, l'apartat de mitologia sí que és cert. Jo crec que la part de periodisme cultural, per dir-ho així, i de la manera com lliga amb la consolidació i fins i tot legitimació de la cultura de masses, perquè en aquest llibre parla no únicament del Citroën, sinó parla de l'estriptease, parla del Tour de França, no? Que és un mite, també una icona cultural, i parla tot de la Guide Bleu. És a dir, hi ha una sèrie de referents que en aquest cas sí, però estic d'acord amb la Maria, doncs, que la part teòrica més abstrusa, en fi, està de modem, no, no, ara sí. Mateix...
Jo estic d'acord amb la Maria, però perquè no és un fenomen nou dels anys 60, però sí que és interessant com aquesta gent, cosa que també ha fet l'escola de Frankfurt, es pren seriosament la cultura popular. I això és una cosa interessant. El 68 bàsicament és un fenomen televisiu, és un fill de la televisió i de la intuïció que té la gent jove de que no n'hi ha prou en muntar un pollastre al carrer. El que has d'aconseguir és muntar un pollastre perquè vinguin les càmeres de la tele i perquè surti a la tele i es fiqui a totes les cases. I aquesta intuïció és molt brillant, per bé o per mal, del que succeeix després. I jo crec que aquesta gent, també, per exemple, si recordeu el Raymond Williams a Gran Bretanya, no? També des del marxisme, o des d'un marxisme, en el seu cas, més clàssic, com interpreta la cultura popular i com entenen la cultura popular. El cas italià és molt divertit, perquè, per exemple, els estudiants que comencen les revoltes, no a Roma, sinó a Milà, per exemple, són estudiants de disseny i d'arquitectura. I se n'adonen molt, molt... És molt bonic veure les fotos del 67 i les del 68, perquè els 67 encara van tots amb jaqueta i corbata, i els 68 ja vesteixen com cubans. Aleshores, què fan les revistes de moda milaneses? Posar-se a estudiar el contingut semiòtic de la nova moda que vesteixen els nois que anomenen i-chinesi, els xinesos, perquè són maoistes, i es prenen molt seriosament la interpretació de què significa dur una barba com els cubans o dur texans, o en el cas de les noies no dur tacons, no? És a dir, que insisteixo que hi ha una part frívola, no? Però crec que sí que és interessant la manera com en aquesta època se n'adonen que interpretar la cultura popular, encara que sigui des de idees marxistes, que jo crec que a vegades són una mica estrambòtiques o són, com deia el Puntí, fer volar coloms, crec que és interessant i crec que això s'ha de valorar.
És veritat que l'any 78, 10 anys després del maig, un periodista britànic va escriure que aquell maig francès va servir perquè els francesos poguessin escriure 100 llibres. Ho hem superat de llarg, diguem, ara s'han escrit, ja n'hi ha més de 400 escrits sobre la matèria.
Sí, no, i de fet és molt interessant, quan em vaig posar amb la bibliografia per fer el llibre, és que tots van rebre contractes editorials molt ben pagats per fer un llibre molt ràpid i que tots eren dolentíssims.
Instant book.
Instant books, eren instant books, el Com vendi tant té un de l'any 69, que és una mena de monòleg delirant sobre la seva experiència en el que Raymond Aron, que també va treure, per cert, un llibre immediat a l'any 69, era un psicodrama, no? I tothom va voler explicar la seva experiència, i hi ha un munt de llibres mediocres escrits pels protagonistes, també alguns bons. I, de fet, amb tota la modèstia, el que volia fer jo al fer aquest llibre era reconstruir els fets, deixar-nos de les experiències psicodramàtiques, egoistes, moltes vegades plenes de droga, i reconstruir els fets per desfer el mite explicat pels propis protagonistes. No? Hi havia una certa voluntat generacional de dir, molt bé, ara ja no expliqueu el 68 vosaltres, sinó que l'expliquem qui no hi érem, però que ho podem reconstruir amb eines periodístiques o històriques.
No, i fins i tot hi ha gairebé un minut a minut, dia a dia, no només el maig, sinó del 67, perquè el que anomenem maig arriba fins al juny i més enllà, de tot el que va passar, singularment a París, no? I plaça i el nombre de manifestants, és a dir, que hi ha aquest punt de crònica periodística.
Sí, és el que volia fer, perquè jo crec que tots incorrem a vegades en la sobreinterpretació del 68, no? S'ha interpretat, s'ha reinterpretat, s'ha vist des de totes les claus ideològiques, però a vegades jo tenia la sensació que la història del 68 com a any a nivell global, és cert que hi ha un parell de llibres que tenen una mirada semblant a la meva, singularment el del Marc Kurlansky, que va publicar Destino fa, jo crec que 12 o 15 anys, que és una mirada semblant, però tenia moltes ganes d'explicar els fets, de dir, molt bé, després continuem discutint, seguim pensant si és un mite o si és una frivolitat o si és una revolució, però almenys que tinguem els fets clars, i això era el que volia explicar.
I Macron què en farà d'aquests 50 anys? Perquè és el primer president que no havia ni nascut. De fet, li faltaven, no sé, 8 o 9 anys per néixer.
Mireu, sí. quan
com,
abans deia,
com ho han tomarat?
Quan al principi deia, he estat mirant aquests dies com ho rebia França, no? Ramon, m'imagino que estàs al cas de... Precisament hi ha un debat viu sobre quin pes se li ha de donar a la commemoració del maig del 68, perquè és un any ple de commemoracions. Tenen la Cinquena República. I segons com, pot ser que se centrin més per aquesta banda, no?
Sí, això és molt interessant. El que explicaré ara és una experiència personal, que segurament no és generalitzable, no? Però és molt curiós perquè se t'acosten a vegades gent d'ambaixades dels països dels que parlo en el llibre, o d'instituts culturals internacionals dels països, i tots els països en general estan molt avergonyits del que van fer els estats a l'any 68, que van ser bastant repressors, excepte França, que n'està molt orgullosa. No de la repressió, sinó de que succeís el que va succeir, no? De manera, l'estat francès té una capacitat d'assimilació extraordinària, realment admirable, i jo crec que ho convertiran en una festa d'orgull nacional, encara que fos una crítica absoluta a l'estat francès, no? I això és una cosa que crec que saben fer bé. I després, perquè Macron és un fill del 68, com probablement en som tots, però és que també n'era Sarkozy, no? Sarkozy era un home que deia que volia acabar amb el llegat del 68, i al final t'acabes casant amb una model i cantant pop i sortint al Paris Match demanant que et facin Photoshop perquè se't veu un Michelin perquè estàs en banyador amb traje de bany a la piscina, no? És a dir, em sembla que la frivolitat del 68 ho ha impregnat tot. A vegades és molt molesta. Jo insisteixo que prefereixo la frivolitat a la homogeneïtzació, no? Però jo crec que ja tots som fills del 68 i el Macron, aquesta mena de progressisme moral amb liberalisme econòmic, em sembla que és un emblema de l'herència del 68 extraordinari.
Que d'altra banda es discuteix sobre com es commemorarà el maig del 68, però s'ha discutit sobre si es commemoraria el centenari del Salle Maurras, fundador d'Action Française i del protofeixisme francès. Clar. És a dir, que coincideixen coses bastant guapes a França aquest any.
Sí, sí, sí. Sí, sí. França és segurament és un país inviable, però és un país extraordinari.
Nous prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour.
Escolteu, tenim abans d'acabar, tenim també altres llibres per aquí a la taula, Ramon, que tu no els veus, però que tenen a veure no només amb el maig del 68, sinó amb tota aquesta reivindicació. I mira, i ara la Maria en treu un d'un escriptor que va reflectir un altre moment clau de la història d'Europa, que també surt en el llibre, que és Txecoslovàquia, no?
Bé, és un llibre que va ser traduït en francès i en moltíssimes altres llengües, precisament pel maig del 68, que és La broma, de Milan Kundera. Uh-huh. Que és un llibre escrit al 65, publicat a Txecoslovàquia al 67, abans de la repressió consecutiva a la Primavera de Praga i abans, per tant, de la prohibició de publicar feta a Milan Kundera. És un llibre que quan es va publicar al desembre del 67 va ser rebut molt favorablement per la crítica txeca, com un llibre que plantejava coses que venien de gust de ser discutides, és a dir, que hi havia un nivell de llibertat bastant, bastant considerable quan llegeixes aquesta novel·la, però és una novel·la que parla de fets que succeeixen al 48-49. Uh-huh. I de fet és ben curiós perquè explica la història d'un jove estudiant que en un moment de despit amorós, eròtic, amb una noia que li agrada moltíssim però que és decididament, molt càndidament i molt ferventment comunista, li envia una postal per molestar-la que li diu: l'optimisme és l'opi del poble, l'esperit s'és estúpid, visca Trotsky. I evidentment això desencadena una sèrie de conseqüències tràgiques pel xicot que ha escrit aquesta postal, que surt això d'un rampell amorós, d'un rampell amorós en un país en què no és pas l'Estat que és repressor, és la joventut revolucionària que consagra la seva destitució. I hi ha un comentari del Finkielkraut a França que és molt, molt lluminós, que explica que els estudiants del maig del 68 parisenc, com ell, llegien amb fervor La broma de Kundera sense caure que el repressor no era l'Estat, que el repressor era aquella joventut que ells encarnaven, quan algú feia una nota desafinada. I és una novel·la esplèndida, que jo recordo que quan es va reeditar a França en els 80, que hi va haver un gran boom de Kundera, ens impressionava enormement, i que rellegida ara, pensant en aquest programa, m'ha semblat dels textos que cal llegir quan pensa en la literatura, diguem, relativament contemporània.
Jo he recuperat un llibre que, de fet, ha sortit fa relativament poc en català, que és Gos Blanc, del Romain Gary, traduït pel Jordi Martín Lloret i publicat a Angle Editorial, que és una novel·la, ara que explicau això dels instant books, podria ser un instant book, perquè de fet Romain Gary va publicar l'any 70, per tant ja havia passat una mica, però que té a veure amb tot això, i que de fet sí, té una cosa que jo crec que és molt valuosa, que és que posa el 68 francès en el context mundial, diguem-ne, sobretot pensant en el context nord-americà. Gos Blanc no, és una no-ficció, perquè és un text, diguem-ne, tot i que a vegades se l'ha venut com a novel·la, però té un origen, diguem-ne, més aviat literari, que és que un bon dia un gos, el Romain Gary en aquells moments està vivint a Los Angeles, a Hollywood, està aparellat amb la Jeanne Seberg, que és l'actriu que s'ha fet famosa per Abu de Sufle.
I
que llegeix el Herald Tribune a Abu de Sufle, i aleshores viuen a Los Angeles, ell està vinculat encara amb qüestions diplomàtiques, i un dia els apareix un gos a la porta de casa, l'adopten i de mica en mica s'adonen que és el que en diuen un gos blanc, que és aquest, un gos que està ensinistrat per atacar negres. Això, que des d'aquest punt de partida és com, diguem-ne, no deixa de ser anecdòtic, i quan ells se n'adonen el que volen és reeducar-lo, tot i que és un gos que ja és massa vell per intentar canviar-li els costums, això el porta a fer tota una reflexió sobre la societat negra, sobre Martin Luther King, sobre els panteres negres, l'accés de la violència, i com que ell és algú que a més està viatjant constantment entre París i Estats Units, doncs ho compara amb el maig francès, diguem-ne, no? I tens aquesta doble mirada que jo crec que està molt bé en aquells moments, diguem-ne, que et permeti fer el doble pont, no? I fer el joc. A mi el Romain Gary li havia llegit alguna altra novel·la i m'havia interessat i m'havia agradat des d'un punt de vista imaginatiu, literari. Aquí és un text molt més vivencial, però crec que ara doncs té molt sentit també llegir-lo.
Y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas.
Ramón González Lerrit, gràcies per acompanyar-nos avui, gràcies pel teu llibre. Recordem 1968, El nacimiento de un mundo nuevo, publicat per Debate. Ja veus que literàriament, culturalment, ambientalment, les revolucions continuen generant molts textos. Sí. I avui doncs hem volgut recuperar tota aquella època, més enllà del mite, més enllà de la icona i tot el que tenim al cap, i posar-ho en context. Gràcies doncs per acompanyar-nos, gràcies també als companys de la delegació de Catalunya Ràdio a Madrid, i fins una altra.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Maria Buigas, Jordi Puntí, fins la setmana que ve. Fins.
Ens veiem. Adéu.
Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más.
Hi hem posat context, hi hem posat teoria i literatura, per descomptat, aquest maig del 68. Posem-hi ara imatges, saludant des de Buenos Aires l'artista, fotògraf i activista Marcelo Brodsky. Què tal?
Hola, tot va bé aquí a Buenos Aires, en pleno verano.
Exacte, quina enveja. Encantat de saludar-te i benvingut a Ciutat Maragda. Amb el llibre i l'exposició 1968, El fuego de las ideas, una exposició que ha girat pel món, ara ens expliques on és, amb la intervenció de diferents fotografies a la revolta. Explica'm una mica el projecte, Marcelo.
És un treball basat en una investigació d'arxiu. Vaig investigar arxius durant 3 anys del moviment del 68 arreu del món. Tinc imatges que vaig llicenciar de fotògrafs, d'agències, d'arxius nacionals, i que són de 35 ciutats en 28 països. Vaig passar a l'espanyol perquè sóc argentí, vaig viure molts anys a Barcelona, però el meu català és una mica dèbil. Entonces, este trabajo se ha desarrollado en estos últimos años y se ha consolidado en un libro que la editorial catalana RM ha publicado en el mes de octubre. En este momento el libro está en exposición en la colección permanente de la Tate, en una instalación que han hecho sobre el 68 en Londres. O sea que es un libro que tiene, digamos, 40 imágenes que cuentan lo que pasó en el 68 en todo el mundo, y también hay una imagen en Madrid, en una recital de Raimón en el que se cantaban las canciones de protesta contra el franquismo.
Abans en parlàvem del Ramon, sí.
Que aprovechaban los estudiantes de la Complutense este recital para hacer una manifestación antifranquista, que, digamos, no se podía hacer en las calles de Barcelona ni de Madrid. También estuve buscando algunas imágenes de la Capuchinada, que fue una acción de estudiantes en el monasterio allí en Pedralbes, pero eso no lo pude encontrar, buenas imágenes. Las que encontré eran muy poco expresivas. Entonces, yo, aparte de buscar el caso, la situación, necesito encontrar imágenes potentes que cuenten visualmente lo que pasó, porque esta es una narración histórica basada en imágenes.
I una narració múltiple, a més, abans has dit aquest Todo el Mundo, i és important el matís, perquè efectivament, tal com parlàvem amb en Ramon, no es tracta només de París, sinó de, tu has documentat desenes i desenes de revolucions al llarg de l'any.
Sí, és París, és Londres, i és Ghent, o altres ciutats d'Europa, Roma, Milano, Budapest, Belgrado, Praga, Eslovàquia, diguem, Bratislava. Es decir, hay mucho, Lituania, Kaunas, pero fuera de Europa también, en Japón, en China, en América Latina, Colombia, México, Chile, Argentina, Brasil, varias imágenes de Brasil, todo lo que sucedió en esos años y el hecho más significativo en América Latina, que fue la matanza de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, que es el lugar donde mataron más de 200 estudiantes, el ejército y la policía, el día 2 de octubre de 1968, que nos marcó enormemente. Justamente en este momento la exposición está en Tlatelolco, en el mismo lugar en el que sucedió la masacre. Uh-huh. Es decir, que va recorriendo algunos de los lugares en los que sucedieron los hechos, porque de alguna manera la intención es rescatar las ideas de entonces, esas ideas de mayor libertad, mayor participación de los jóvenes en la política y en la vida contemporánea, y muchas de esas ideas se transformaron posteriormente en leyes o en conquistas, y otras no, y de alguna manera son ideas más interesantes que las que se están discutiendo ahora respecto de cómo va a ser el futuro del mundo, que es un momento más pesimista. Aquel era un momento optimista, veíamos que el mundo iba a estar cada vez mejor.
Aquest és el missatge, doncs, que t'agradaria, Marcelo, que llegissin les noves generacions quan veuen aquestes imatges?
Crec que les noves generacions poden s'inspirar en aquestes imatges per pensar un futur possible que sigui millor, perquè de alguna manera aquesta ofensiva de dreta que tenim en el món es una contraofensiva de alguna manera contra las ideas del 68, de mayor libertad, mayor igualdad, mayor acceso a la cultura, mayor rebeldía y mayor capacidad de la juventud de poder incidir en la política y en su propio futuro. Eso es lo que yo creo que está presente también en muchas manifestaciones cotidianas que vemos en Europa en estos años, pero entonces, como te comentaba antes, el espíritu era de que el futuro iba a ser mejor. Esa es la duda que tengo ahora, o sea, hasta qué punto el futuro se presenta como mejor o se presenta como una duda, y en ese sentido traer de vuelta a la mesa las ideas del 68 es un aporte a la discusión. Aparte que los jóvenes solamente prestan atención a los mensajes que contienen imágenes, y creo yo que la forma de narrar la historia va a ser cada vez más una forma visual, porque aquello que está basado exclusivamente en textos se tiende a ignorar o siquiera ni a ver. Me refiero, mientras más joven, más difícil es contar un mensaje sin imágenes.
Deies abans, Marcelo, que cada cop més la manera d'explicar la història serà a través d'imatges. Quines són les dues, tres imatges icòniques, tu diries, que millor expliquen el 68?
Bueno, es una pregunta difícil porque yo vaig fer 40 imatges y cada una de ellas es como un pequeño hijo. Es decir, todas ellas tienen un aporte insignificativo. Las imágenes que cuentan el 68, de alguna manera, una de ellas, que ganó el World Press Photo en el 68, es la foto del asesinato de un guerrillero Vietcong por el jefe de policía de la Vietnam del Sur, con una pequeña revólver en la cabeza que le pega un tiro. Esa es una imagen muy representativa, digamos, de una parte, porque gran parte de la resistencia era contra la guerra de Vietnam, y esta es una de las dos imágenes más famosas de la guerra de Vietnam. Después podemos pensar en las imágenes de Tlatelolco, de la masacre de los estudiantes. De Tlatelolco hay muchas imágenes, yo elegí algunas. no hay imágenes específicas del tiroteo y de los cadáveres, sino que no, a mí no me interesa utilizar esas imágenes, pero la imagen de 250 estudiantes asesinados a mansalva en una plaza que tiene además ese nombre, Las Tres Culturas, es muy potente, más allá de específicamente cuál sea la imagen, digamos, la fantasía que esa imagen provoca. Y después está lo de París, es decir, las consignas de París, la imaginación al poder, todo lo que tiene que ver con abrir la cabeza a nuevas ideas, que están expresadas en muchas marchas, en muchas imágenes. Yo he elegido un par de ellas, y tal vez otra de las imágenes más significativas son las que hizo Josef Kudelka sobre la primavera de Praga, ¿no? La invasión de los tanques soviéticos en Praga en 1968. Todas estas cosas sucedieron en el mismo año, así como el asesinato de Martin Luther King, o el balearon a Rudy Dutschke, es decir, muchas cosas pasaron este año. Y entonces sus imágenes, otra imagen muy representativa, podría yo decir, es la del Che Guevara, porque el Che es asesinado en Bolivia el 8 de octubre del 67, y el año siguiente su imagen recorre todo el mundo. Y esa imagen, la del Che Guevara, de Korda, esa imagen que es como una silueta, digamos en blanco y negro, que lo recorta su silueta sobre el fondo, esa imagen es la imagen más publicada del siglo XX.
Queda clar, com deia al principi del programa, que el 68 és un any de commemoracions diverses i tot just acabem de començar-les tot just ara amb la narrativa d'imatges i amb l'art pel mig, com efectivament deies ara, Marcelo Brodsky, gràcies per portar-nos aquesta manera de mirar la història i de remirar-la, sobretot, i de tenir-la present. Gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies a vos i a Barcelona, donde viví 8 anys i que li agradezco su hospitalidad.
Certament, quan vulguis ja saps on som. Fins aviat. Molt bé. No només en les imatges, també en les cançons, el 68 podria omplir discografies d'aquí a l'eternitat. Avui volem acabar amb la veu sempre crítica de Fabrizio De André i amb un tema que recorda tots aquells que van passar pàgina, tots aquells que, després de tot, es van instal·lar en la comoditat del pensament acrític. Tots aquells, el 68, també hi eren. Us hem acompanyat Carla Verdés a la producció, Sergi Cotillas i Rosa Silloé al control tècnic i qui us ha parlat, David Guzmán. Fabrizio De André, canzone del maggio.
Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.